Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Està el barcelonisme excitat davant de l'imminent retorn al Camp Nou d'aquest dissabte. És una notícia que s'ha fet esperar, que arriba amb un any de demora respecte al calendari inicial, que serà parcial, amb 45.000 espectadors i la grada del Gol Nord encara buida. Seguim tenint la sensació que el club busca la manera, sense que es noti gaire, de que quantes més entrades per públic general estiguin a la venda, molt millor. Per exemple, els socis que tenen el passi de temporada van haver de confirmar l'assistència al partit abans que sabés que seria el partit del retorn al Camp Nou. D'haver-ho sabut, segur que molts més ho haguessin demanat. Però, en fi, sense perdre de vista tot això, la gran notícia és que el Barça torna a casa i que és una gran notícia a nivell social, econòmic i esportiu, i que ha eclipsat la posada en escena electoral de Víctor Font. La campanya està en marxa. De seguida ampliem detalls del retorn al Camp Nou d'aquest dissabte, Barça Athletic Club, a un quart de cinc de la tarda, i escoltarem Elena Fort, que va passar ahir pel partidazo. L'equip ha tornat avui a la feina per començar a preparar aquest partit. Flick recupera per la cita a Joan Garcia i a Rafinha. Encara no a Pedri, Lamine Yamal segueix treballant per recuperar-se de la pubalgia que pateix. També el Víctor Navarro ens explicarà com va anar aquesta presentació d'aquest moviment transversal anomenat Nosaltres, que encapçala Víctor Font. Va ser d'alguna manera la presentació de la precandidatura de cara a les properes eleccions amb moltes cares conegudes. La més atractiva, la de Xavi Hernández, que va voler estar al costat de Víctor Font, encara que no té cap intenció de tornar al Barça a mig termini. Avui juga la selecció espanyola, ha de complimentar el tràmit per certificar la classificació pel Mundial d'aquest estiu. Per fer-ho no pot perdre de més de 6 gols contra Turquia a Sevilla, que està classificada, vaja. Veurem quin onze fa De La Fuente. Recordo que del Barça hi ha Cubarsí i Ferran, que van ser titulars contra Geòrgia, Fermín, que va jugar uns minuts, i Dani Olmo, que l'altre dia no va jugar. La cita a 3:15 amb tiempo de juego. De Jong va ser titular en el Països Baixos 4, Lituània 0, Holanda al Mundial, i Lewandowski va obrir el marcador del Malta 2, Polònia 3. Polònia va a la repesca. Avui es juga a l'Estadi Olímpic de Montjuïc al Catalunya-Palestina. A partir de 6:45 s'esperen uns 30.000 espectadors a la grada. Finalment, Carlos Alcaraz baixa per la Copa Davis, que arrenca dijous a Bolonya. Té un edema a l'isquio. En handbol, cita important pel Granollers a la Lliga Europea, a l'Olímpic, davant del Grossist Slovan. I en futbol sala tenim 16ens de final de Copa avui. Cádiz-Barça a 8:15 i Leganés-Santa Coloma a 9:15. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch, Valla Parella, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, ha estat ben gestionat el retorn al Camp Nou amb el tema dels preus, la comunicació als abonats, sí o no? En clau espanyol, mantindríeu per jugar contra el Sevilla la parella Calero-Cabrera a l'eix central de la defensa, sí, o faríeu entrar a Riedel? I en clau Girona, si Blind no pot jugar contra el Betis, a qui utilitzaríeu de central? A Arnau o a Witsel? No podem, de moment, actualitzar aquestes enquestes perquè ha caigut Twitter, no funciona. A veure si ho podem fer durant el programa. Marc Pairès al control de so, Edu Adi a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Las 3:10 i aquí arrenca l'Esports Cope d'avui dimarts. Començarem el programa parlant, com no, del retorn al Camp Nou, que ahir tot just a aquesta hora saltava la notícia i avui ja hem tingut unes quantes hores per pair-la i conèixer més detalls. Saludo l'Helena Condis. Bona tarda, Condis.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Compte enrere, 4 dies ja pel retorn de l'equip al Camp Nou,
Hi ha ganes, Vas per Barcelona i la gent està molt il·lusionada amb el retorn al Camp Nou, encara que estan obres, Fins que el veiem acabat del tot haurem d'esperar gairebé 2 anys, almenys aquesta és la previsió del club ahir. Vam parlar amb l'Helena Fort, la vicepresidenta de l'àrea social i portaveu de l'Espai Barça, el partidazo de la cadena COPE, que deia que estava molt feliç per poder anunciar aquest retorn, encara que deixant clar que serà un camp en obres, que cada dia de partit són 2 dies de retras, per això demanaran a la Lliga a jugar el màxim de partits d'enfrontaments a casa en diumenge perquè és l'únic dia que no és laborable, que no treballen els obrers, i de moment la mala notícia pel Barça és que d'aquí a finals d'any tots els partits que juguen com a locals són en dissabte. Per tant, sí que hi haurà cert retras en les obres en aquests últims partits de Lliga fins que acabi aquest 2025. Ahir ja hem començat la venda d'entrades a bon ritme. Em diuen que en porten més de 6.000 en menys de 24 hores, tot i que els preus són altíssims, Joan? 199 euros, les més barates, en la zona de córner, darrere de la porteria, pels socis, això sí, hi ha un descompte del 20%. I una de les preguntes obligades, Helena Fort, és si les entrades i els tíquets seran sempre tan cars.
Cada partido tiene su precio determinado. Además, se hace con un sistema dinámico de venta. Por lo tanto, cuanto más demanda, pues va subiendo el precio. Es un sistema que es así, es como funcionan las plataformas, los mercados. Es lamentable, no sé si lamentablemente no, pero esa es la forma de actuar. Nosotros intentamos buscar siempre un equilibrio entre lo que son los socios abonados y nuestros socios. Con los que tienen el pase pagan aproximadamente entre 18 y 30 euros por partido, más o menos según las zonas, y sí, hay una parte que evidentemente se comercializa con descuentos a socios y hay partidos que son más caros.
Sí, 199 les més barates, 589 les més cares, Helena, i els que tenen el pase, com deia l'Helena Fort, clar, ja s'ha produït una situació una mica estranya, que la gent que vol anar, que té el passe de temporada i que vol anar a veure un partit, ja sigui a Montjuïc o en aquest cas hi ha el Camp Nou, ha d'avisar que anirà al partit amb 6 dies d'antelació. La gent que té el passe de temporada tenia com a límit per garantir-se l'entrada pel següent partit, pel partit contra l'Atlètic Club de Bilbao, el diumenge passat. El diumenge no se sabia encara que aquest partit es disputaria al Camp Nou. Si això ho haguéssim comunicat una mica abans o haguéssim tingut una miqueta més de temps, jo estic convençut que hi ha molta gent que no ha reservat seient pel partit de dissabte, que de saber que el partit es disputaria al Camp Nou hagués tret entrada segur i que no ho ha fet.
No fallarien, perquè són uns 24.000 abonats que anaven a Montjuïc, que s'han acollit a la no excedència, és a dir, han seguit tenint i mantenint aquest abonament per anar aquestes més de 2 temporades a Montjuïc i segurament voldrien estar en la restrena, en el retorn al Camp Nou. El que passa és que el Barça, el que m'explicaven avui, és que el divendres pensaven que ja ho tindrien tot tancat i que podrien fer l'anunci aquest divendres, però l'Ajuntament, en l'última visita als tècnics, va detectar 2 errors que s'havien de subsanar i per això no van arribar a temps el diumenge. El divendres hi havia 2 errors, perquè és la pregunta que jo també tenia, no?, que s'havien de subsanar, i per això es va esperar fins al dilluns. El Barça esperava anunciar-ho el dilluns al matí i al final fins al migdia, després d'aquesta última visita dels tècnics experts del consistori, no van poder-ho anunciar i ho van fer a les 3 de la tarda. Doncs bé.
Jo ho sento, Condis, jo sóc amb aquestes coses
mal
sempre
pensat.
Una mica mal pensat. I sempre tinc la sensació de que el club fa equilibris, però sempre intenta que quantes més entrades pel públic en general hi hagi a la venda, millor.
Sí,
què vols que et digui? Sento.
I entenc, entenc el que dius, perquè en aquest famós preu dinàmic d'oferta i demanda s'estan venent les entrades a bon ritme i amb els preus força elevats que hi ha, mateix ho repassaves, no? 199, 589, faran molta caixa. Hem de dir que, clar, l'aforament és de 45.400 espectadors, que és lleugerament inferior al de Montjuïc, que acollia fins a 50.000 persones i últimament sempre estava ple l'estadi Lluís Companys. El Barça, Joan, també ho deia ahir al comunicat, treballa per disputar la Champions, també l'Spotify Camp Nou, perquè simultanejar dos camps no els hi surt a compte, és una despesa important, per tant volen que la UEFA els hi doni permís per jugar contra l'Eintra, que el dimarts 9 de desembre al nou estadi. El que passa és que hi ha un escull important que ha de salvar el club, i és que el màxim organisme del futbol europeu demana que hi hagi una zona habilitada pel públic visitant, que és un 5% de l'aforament, i el Barça això encara no ho ha resolt. De fet, aquest dissabte és la polèmica que hi ha amb l'Atlètic Club de Bilbao. No li han pogut oferir entrades a l'equip visitant, a l'afició rival, perquè, explica Elena Fort, no poden aïllar-los de forma segura.
Nosotros vamos haciendo obras y vamos haciendo fases y vamos haciendo pasos. No te puedo decir cuándo, evidentemente deberemos tenerlo, pero en este partido no era posible los accesos a la afición rival por los requerimientos de seguridad de los cuerpos de policía y por lo tanto no hemos podido en ese sentido.
També li vam preguntar a la vicepresidenta per Leo Messi, després que la setmana passada es fes viral la seva visita nocturna sense informar el club de les obres del Camp Nou, i bueno, va dir que Laporta ja ha comentat el president, que la idea del club és fer-li una estàtua, com per exemple la que té Kubala també al Camp Nou.
Molta il·lusió entre el seguidor, el soci del Barça per tornar al Camp Nou, i entenc, Helena, que els futbolistes, hi ha molts, ja ho hem vingut comentant, que molts formats a casa, que no han trepitjat la gespa de l'estadi del Camp Nou encara, amb moltes ganes de tornar també, no?
És que Lamine Yamal només hi ha jugat 7 minuts. Mm. Imagina't les ganes que té, que cada dia que passa hi va posant una imatge nova de l'Spotify Camp Nou a les seves xarxes per dir que hi viuran nits històriques i per demostrar el desig i les ganes que té de tornar a casa. Per exemple, Joan Garcia, que rebrà l'alta mèdica, debutarà al nou estadi. Hansi Flick, Joan, perquè Hansi Flick no ens oblidem, ja no només són els futbolistes. Sí. Hansi Flick no s'ha assegut a la banqueta del Camp Nou, però tampoc com a tècnic rival, per tant també serà un dia molt especial per ell. Ho explicava el propi Laporta ara fa uns dies, el dia de l'entrenament obert en públic amb 25.000 aficionats, que se li posava la pell de gallina al tècnic alemany. També serà un dia doncs molt emotiu per gent de la casa que no ha debutat allà, com Fermín, com Olmo, com Casado, i evidentment per tot el barceloní. A nivell esportiu, esperem l'alta mèdica tant de Joan Garcia com de Rafinha, que tornaran gairebé 2 mesos després, s'han perdut 2 mesos de competició, i pel que fa a Pedri, em diuen que és molt just, ell tindria moltes ganes de tornar i evoluciona molt bé, de fet retallarà terminis, però no se l'espera, almenys a dia d'avui. Avui l'equip ha tornat a la feina fins la setmana que ve, que entre la convocatòria Stamford Bridge.
Així es viu al Barça, el retorn ja imminent a l'estadi del Camp Nou. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Ara volem saber com ho han viscut des de l'altra banda, des de l'Ajuntament. Van signar ahir aquest certificat UB. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda.
Has estat avui amb David Escuder.
Sí, que és el regidor d'Esports de l'Ajuntament i, a més, és el regidor del districte de les Corts. Mm-hmm. És a dir, és l'home que va signar ahir, abans de dinar, la llicència UB.
UB,
perquè la gent vagi al Camp Nou. I avui hem estat amb ell. És, evidentment, segons Escuder, una bona notícia pel barcelonisme i també per la ciutat.
Que sabíem que aniríem ràpids en aquesta fase, però, bueno, evidentment, jo crec que és una boníssima notícia pel club, però també una boníssima ciutat, notícia per la ciutat, que també doncs amb això veiem i seguim no, el soci, culer i el club, les ganes de tornar a casa seva i que per fi doncs fem aquest pas tan important, no?
Anirà ràpida la llicència UC, perquè són 67.000 espectadors. 62.000 espectadors, sí. I la cosa no serà tan laboriosa com que aconseguir la UA i la UB. Jo penso que abans de Nadal, o com a molt al mes de gener, estaria...
Això coincideix amb el que diu el Barça, que diu, esperem abans de final d'any tenir la llicència UC.
L'home que signa està d'acord amb aquesta història. David Escuder.
Sí, a veure, evidentment tots aprenem i les dificultats tècniques d'aquestes fases no són les mateixes que la primera fase, que la UA, i per tant tot ha de ser molt més ràpid. Com sempre, les dates són les que determinen evidentment bombers i els serveis tècnics, però també us puc dir sense cap mena de dubte doncs, que les fases seran més curtes, molt més curtes de les que hem viscut amb la 1A i que heu pogut veure tots amb la UB.
Sí, un David Escudé que ha fet aquestes declaracions després de presentar doncs, els 10 milions que es gastarà l'Ajuntament en remodelar força instal·lacions. El pavelló 2 de la Fira es convertirà en un poliesportiu del Poble Sec, que no en té. A veure si el del carrer Lleida se soluciona abans del maig del 2027. Et canvien els vestidors del Guinardó, del Camp del Martinenc?
Bona falta fa.
No està malament. I posen gest artificial a Teixonera, a la Fuixarda, i arreglen la llum del Serraïm, del Velòdrom d'Horta, del Pau Negre, que també ets un habitual, i de l'escola industrial, així que, escolta, que ja el 70% dels barcelonins fa esport.
Jo entre ells.
Jo no.
Doncs a veure si t'apliques. Les 3:20, el Barça torna al Camp Nou dissabte, Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, encara al Camp Nou. El Camp Nou escenari del Barça Atlètic Club de Bilbao del dissabte a 4:45 de la tarda. I amb ganes és emocionant tornar, com ho vaig experimentar el dia 7, el dia de l'entrenament a portes obertes. I entenc que tinguis pessigolles a l'estómac. Dit això, és moment també de buscar algunes pegues i trobar les solucions. M'agradaria que el servei de megafonia sigui d'altíssima fidelitat i soni molt millor que el passat dia 7. M'agradaria també que no es bloqueixin els mòbils a l'hora de passar els QR com l'altre dia a l'hora d'entrar a l'estadi. I sobretot m'agradaria que els socis i els abonats tinguin més facilitats per anar al Camp Nou. Els socis tenien 24 hores per comprar entrades, s'acaba avui a les 4 de la tarda, i ha de pagar amb el descompte entre 160 euros i 470 euros aproximadament. Els posseïdors del passi de temporada han de dir 6 dies abans del partit si van o no. I clar, fins ahir no se sabia si es jugaria a Montjuïc o al Camp Nou. Ara ja estàs fora de termini i no pots dir que vols anar a aquest partit. I tercer, atenció a les últimes línies del comunicat d'ahir. La suspensió de la condició d'abonat es mantindrà fins que sigui possible tornar a celebrar els partits amb l'aforament complet. És a dir, arribarà un moment, no se sap quan, que la capacitat serà de 105.000 espectadors i el club obrirà la possibilitat de tornar al camp a uns gairebé 60.000 abonats en excedència als preus que vulgui en aquell moment posar el club. No el mateix que pagaven abans.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Plena ocupació, diuen al club que la previsió és ja de cara a la propera temporada, temporada 26-27, però això ja ho veurem. 3:22, gràcies Oli per la imatge, fem una pausa i parlem de nosaltres.
Va por la banda, se va de uno, de dos, mira a su izquierda, centra al punto de penalti, pega un salto, remata y fuera. Pero vamos, que no ha ido ni a puerta. ¿Notas cómo me he ido desgastando cada vez más? Pues eso mismo pasa con tus neumáticos. Acércate a tu taller Zeubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos 4 estaciones. Ven a Zeubert y haz tu mejor jugada.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esports.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Por qué todavía te quiero?
3:23, doncs nosaltres parlem, no d'Esports Cope, sinó de nosaltres, que és aquest moviment transversal que va presentar ahir Víctor Font, perquè ens entenguem, la candidatura de Víctor Font de cara a les properes eleccions. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Acte amb moltes cares conegudes ahir a la Fira de Montjuïc, no?
Sí, ara escoltàvem a Aitana aquí de fons. Va estar la cantant Su, que va cantar, va interpretar la seva cançó i també l'himne del Barça, en un acte que es feia a la Fira de Montjuïc amb 1.000 persones i molt coneguda, sobretot Xavi Hernández. És el primer que s'ha destacat. Xavi Hernández i Núria Cunillera i eren a primera fila. Van destacar molt, clar, quan la gent ho va veure.
Núria Cunillera és la dona de Xavi.
La dona de Xavi, sí. I la gent va embogir, clar, van dir, ostres, Xavi reapareix i està el costat de Víctor Font. Ara escoltarem què diu Víctor Font sobre el paper de Xavi. Però també hi eren, per exemple, l'expresident de l'Eurolliga, Albert Omeu, també hi eren exdirectius del Barça com Evarist Murtra o Amador Bernabéu, l'avi de Gerard Piqué, també Francesc Cos, que és excap dels fisios de fisioterapeutes del Barça i actual membre de l'estaf del grup City, també el president d'Adorna, que és l'empresa que organitza MotoGP, tot el tema del motociclisme, que és Manel Arroyo. Moltes cares conegudes entre aquestes 1.000 persones presentant la que és la plataforma. Nosaltres, ningú fins aquell moment sabia el nom, el nom que s'havia posat i s'havia citat a la gent era el Barça que volem, allà es va presentar nosaltres, i Víctor Font a l'escenari va parlar dels dos camins que, s'entén, a les eleccions del Barça pot triar el soci.
El club de la nostra vida té davant dos camins. El primer és el camí del personalisme, la improvisació, el camí cridaner, molt gesticulant, a vegades divertit i a vegades vergonyós. És el camí del líder que tot humana amb una sola veu i amb un sol projecte. És el camí dels amics coneguts i saludats que, si critiquen, són titllats de traïdors. Però n'hi ha un altre de camí. Sembla mentida, però n'hi ha un altre. És el camí dels que escolten, dels que planifiquen, dels que reten comptes de forma transparent perquè no tenen res a amagar i tampoc busquen el benefici personal.
Víctor Font marca la diferència entre Laporta i ell. Per cert, hi havia tres ex-Laportes. Hi havia l'expresident de la Comissió Econòmica del Club, Jaume Guardiola, que està al costat i, de fet, va parlar i tot en aquest acte, l'exdirectiu de l'Espai Barça, Àlex Barbany, i l'exresponsable de Seguretat, Ferran López. Els tres càrrecs eren amb Laporta en aquest segon mandat del president del Barça i van marxar, van dimitir, i estan al costat de Víctor Font i de Xavi Hernández. Després va atendre els mitjans de Víctor Font, a tots els mitjans que hi érem, i va parlar del paper de Xavi. Ell diu que li dona suport, però que no estarà dins o no està dins d'aquesta candidatura.
Xavi, tenim molta relació de fa molt temps, ell creu que un canvi és necessari en el club, ens ha volgut recolzar avui i res més, no té cap intenció ni està dins dels nostres plans que sigui part d'una estructura esportiva futura del club, tot i que jo sempre li dic que aquí el que hauríem de fer és treballar tots perquè en comptes de tenir Messis, Xavis, Guardioles, etc, etc, fora del club, que els tinguem tots treballant aquí. Jo crec que tots els culers estarien molt més contents si fos el cas.
Recordo que Xavi era la pedra angular del projecte esportiu de Víctor Font a les anteriors eleccions.
Sí, sí, que apareixia els famosos PowerPoints que projectava Víctor Font. Ahir no vam conèixer, era el primer dia que presentava nosaltres aquesta plataforma, no vam conèixer res de l'organigrama. Va parlar, per exemple, també Antoni Bases, el periodista, però no vaig presentar cap organigrama. S'entén que més endavant, en diferents actes, ho anirà explicant. I també en aquesta atenció als mitjans havia de sortir el nom de Leo Messi, sobretot després d'aquella fotografia ja famosa al Camp Nou, i Font demana que no s'utilitzi a Leo Messi, que ningú l'utilitzi per, fins i tot, en clau electoral.
Intentar utilizar a Messi, ya lo hemos visto porque Laporta lo ha hecho varias veces y ha generado lo que ha generado. No, yo no lo veo en clave de campaña, yo lo veo en clave de que él es más culé que el palo de la bandera y que lo que le hubiera gustado es lo mismo que me hubiera gustado a mí, es que no hubiera salido del club y que aún estuviera jugando aquí. Y lo peor, que no hubiera salido como salió, por la puerta de atrás, que luego se le alimentara la esperanza de volver cuando ya tenía, estaba acabando el contrato en París y que se le frustrara la vuelta por segunda vez.
Les paraules de Víctor Font, que també tenia el suport de dos grups d'animació habituals al Camp Nou, el Mugàvers i Nostra Ensenya, i també estaven els representants de la Confederació Mundial de Penyes en aquest acte, en què, repetim, encara no ha presentat cap organigrama, però sí tenia aquestes cares conegudes que li donaven suport a nosaltres, la plataforma de Víctor Font, per les seves segones eleccions a aspirar a la presidència del Barça.
Així va anar la presentació de nosaltres. Ha parlat Joan Laporta aquest matí a RAC1, responent a les paraules de Víctor Font. Recordo que Laporta, a l'última assemblea de compromissaris, va dir allò de mestre Tites. Laporta aquest matí a RAC1.
Permetem que no comenti tot el que s'anirà dient a partir d'ara referent a aquesta plataforma, o que aniran dient els líders d'aquesta plataforma, perquè si no semblaria que estem en campanya electoral i no és el cas.
Ja, però quan li va dir mestre Tites president per les set ciències, també poden dir el mateix.
Jo vaig dir el que vaig dir. Si algú s'ha sentit al·ludit, doncs serà per alguna cosa. Jo no vaig concretar nom i cognoms de les persones, ni càrrecs ni res de res. res, només vaig fer referència a que anem molt al tanto amb els qui doncs, només entenen el Barça com una empresa, perquè doncs, generalment són els que tenen al cap la societat anònima. I vaig fer referència que nosaltres som els garants i potser els únics de que el Barça continuï sent propietat dels seus socis i de les seves sòcies. Vaig pensar, la paraula que vaig fer servir, la vaig fer servir, si algú s'ha sentit al·ludit, per alguna cosa serà.
És evident que la campanya ha començat. Joan Laporta també ha parlat de la relació entre el Barça i la Federació, amb Lamine Yamal molt de soroll, quan no es queda la concentració de la selecció espanyola, en canvi, amb d'altres, amb Hausen, desconvocat, i no passa res.
Això, per això, malauradament, ja estem acostumats i a vegades ja no ho fem ni aquesta reflexió, que és molt encertada. Passa alguna cosa amb el Lamine, que ha de tornar a casa perquè està lesionat, i surt a tots els mitjans i les crítiques són, vaja, superlatives. I doncs passa el mateix amb un altre equip i sembla ser que es passa de puntetes i ningú s'ha assabentat. Però bé, en qualsevol cas, nosaltres seguim en la lluita i escolta, anem bé.
Molt bé la selecció espanyola, que avui es classificarà pel Mundial a 9:15 a la Cartuja, Sevilla, Espanya, Turquia. Anem cap allà amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, pues nada, complementar el trámite, Miguel Ángel.
Sí, porque esto está hecho, ¿no? Tendría que producirse, pues no sé, algo tremendamente extraño, que Turquía nos meta 7 o más goles y de esa forma nos arrebate el primer puesto del grupo y nos superen el golaveras general, que es el primer cómputo para desempatar en caso de igualdad a puntos, ¿no? Así que bueno, esto está hecho, pero hay que cumplir el trámite, hay que cerrar bien esta fase de clasificación en la que de momento España pues ha sumado 5 victorias, ha metido 19 goles, es decir, casi una media de 4 por partido, y no ha encajado ninguno.
Sí, sí, la fase de clasificación, Miguel Ángel, más perfecta no puede ser. No sé si alguien lo había hecho alguna vez, esto de ganar todos los partidos, además sin encajar un gol.
Yo supongo que algún antecedente habrá, pero de España sin encajar, recuerdo plenos en la etapa del Bosque, pero sin encajar un gol, no. Así que veremos a ver si hoy cerramos la portería. Bueno, mucha gente dice, claro, es Georgia, Bulgaria y Turquía. Bueno, el otro día Bélgica empató en Kazajistán. El otro día hay selecciones que sufrieron, mira Noruega lo que ha hecho con Italia, sí. Que le metió 4 en casa, o sea, esto es o parece fácil, pero luego hay que cumplir el expediente y sobre todo eso es más difícil, brillar y jugar bien al fútbol.
¿Qué 11 crees que va a hacer?
Bueno, ayer dijo que no va a haber revolución, que no va a hacer muchos cambios, no es amigo de la fuente tampoco mientras hay algo en juego. Se ha descartado a Grimaldo, que yo pensaba que era uno de los que podía entrar en el 11. Tiene unas molestias musculares, esta mañana ha sido sometido a pruebas y ha sido uno de los 2 descartes junto con Jorge de Frutos. Podría entrar Vivian en el eje defensivo por Cubarsí, podría entrar Dani Olmo en ese tridente ofensivo, no sé si a la derecha o a la izquierda, y también Jeremy Pino, ¿no? Que es un futbolista al que le tiene mucha estima y mucha consideración el seleccionador. No creo yo que toque mucho más, así que
Ferran va a seguir, Ferran, en el 11, ¿crees?
Si entran Jeremy Pino y Olmo, no. Si solo entra uno de los dos, a lo mejor sí. Ya. Si pones a Olmo en la izquierda, te cabe Ferran en la derecha. Si pones a Jeremy en la izquierda y a Olmo en la derecha, pues Ferran no entraría, porque yo creo que Oyarzabal ahora mismo, en el momento de forma en el que está, no le va a sentar. Lleva 8 titularidades seguidas, 8 goles y 6 asistencias, está en un momento espectacular y yo creo que no está para sentarle. El otro día fueron sustituidos mediada la segunda parte tanto Merino como Fabián, así que yo creo que los dos van a estar en el 11 y Zubimendi, aunque completó el partido, pues es ahora mismo el faro de la selección. Así que bueno, Unai Simón también tenía un golpe en el empeine, el otro día salió cojeando el vestuario, está bien, no sé si puede premiar también a David Raya, que no ha jugado ningún partido en esta fase de clasificación, o intentar que Unai Simón la complete dejando la portería a cero. Así que bueno, con todo esto, pues un posible 11. Unai Simón en la portería, Porro lateral derecho, Cucurella tiene que repetir como lateral izquierdo, podría entrar Vivian con Laporte en el eje defensivo, podrían repetir Zubimendi, Fabián y Merino, y arriba, si entran los dos que te comentaba, pues sería Dani Olmo y Jeremy Pino en los costados y Mikel Oyarzabal como delantero centro.
Perfecto, Miguel Ángel, ¿se va animando la gente para ir al estadio esta noche o qué?
Pues después de la reunión de esta mañana nos decían fuentes de la federación que esperan vender en torno a 40.000 entradas. Bueno. Hombre, no es para tirar cohetes, pero claro, es que España está clasificada. Si tuviéramos que ganar sí o sí a Turquía, estoy seguro que hubiera habido otra respuesta. 40.000 sobre un aforo de 70 no es para tirar cohetes, pero bueno, 40.000 viendo la selección tampoco está mal. Pitazo ayer el alemán, hay dos apercibidos, pero da igual porque salvo roja directa, esto no afecta al primer partido del Mundial. Estrenamos la camiseta y el césped está mejor. Ayer había llovido mucho, había lámparas de calor sobre el césped para intentar que se evaporara lo antes posible. Estamos muy, muy próximos al césped porque estamos en el hotel que circunda el estadio y esta mañana pues ya hemos visto que no hay lámparas y que el césped presenta un buen aspecto. Además hace sol, así que yo creo que no va a haber ningún problema en este sentido.
Perfecto, la cita 20:45, os escucharemos después en tiempo de juego. Miguel Ángel, gracias, ¿eh?
Chao, hasta luego a vosotros.
Cope Catalunya i Andorra.
3:35, resta de partits de seleccions. Hola Gil, bona tarda.
Què hi ha, Jordi? Bona tarda.
Ja tenim a De Jong classificat pel Mundial, sí. Lewandowski a la repesca.
Bueno, es resolia el grup G i va passar el que va passar, que Holanda no va fallar. Holanda 4, Lituània 0, Malta 2, Polònia 3, 64 minuts i una assistència per Frenkie i gran actuació de Robert Lewandowski, 90 minuts, un gol i una assistència. Ronald Koeman, el seleccionador holandès, content amb la classificació, preveu un bon paper d'Holanda al Mundial, per què no a l'alçada d'Espanya.
Complim amb el nostre deure. Tenim el millor equip del grup, ho hem demostrat, però encara hi ha coses a millorar. De vegades el nostre rendiment no té regularitat i hem de corregir això. Tenim una plantilla de gran qualitat, però també necessitem ser més exigents entre nosaltres. Però no veig gaires països clarament superiors al nostre. Ho hem demostrat dues vegades contra Espanya.
L'altre grup que se'n resolia ahir era el grup A, Alemanya 6, Eslovàquia 0, per tant, bitllet directe per Ter Stegen i companyia, encara que Ter Stegen doncs, encara no té l'alta. Per avui, 20:45, Escòcia-Dinamarca. La Dinamarca de Christensen en té prou amb un punt per classificar-se i abocar Escòcia a la repesca. A la mateixa hora, la Suècia de Roni Bardaggi a Kosovo. Amb res en joc, però amb un matís, perquè Suècia té bitllet per la repesca via Nations League, encara que sigui cué actualment del seu grup. Hi ha una Àustria-Bòsnia amb l'empat favorable als austríacs per una plaça directa i un Gales-Macedònia, del que sortirà un equip per la repesca al grup de Bèlgica. Aquesta propera matinada també, Estats Units-Uruguai, veurem si en Barahujo, que no va jugar cap minut a l'equip de Bielsa contra Mèxic.
Molt bé, i avui també juga Víctor la selecció de Catalunya. Tenim aquest Catalunya-Palestina a 6:45 a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
A Montjuïc, si ara mateix la selecció catalana està descansant a un hotel de Sant Just i Palestina s'exerci. La selecció catalana de Gerard López no ha entrenat abans d'aquest partit, però Palestina sí, ho han fet al CAR de Sant Cugat. Recordem que venen de perdre a Sant Mamés aquest dissabte, Euskadi 3, Palestina 0, i les novetats de la convocatòria, les últimes, ja ho sabíem des d'ahir, Arnau Martínez i Àlex Moreno del Girona van caure en lesionar-se Blin i van tornar a la disciplina de Mitchell, però sí es manté Joel Roca. Ha parlat avui, atenció als mitjans, des de l'hotel de la selecció catalana, el capità de la selecció, Sergio Gómez, que parla de la importància d'aquest partit.
Sí, bueno, y un poco de presión también para Cataluña, sobre todo para nosotros, pues para ganar el partido. Y bueno, seguimos animando a la gente a ver si se anima el partido. Sabemos que es un día más complicado que el día que jugaron ellos, que fue sábado. Y bueno, como he dicho, intentar disfrutarlo y animar a toda la gente a que pueda venir al partido a apoyarlos.
Encara es poden comprar entrades, 28.000 hi havia aquest matí venudes per Montjuïc, s'ha habilitat la segona graderia per aquest partit, tot va a la reconstrucció de Gaza, de fet estan a 5 euros els gols, 10 euros els laterals i 15 euros tribuna. També ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, que està molt il·lusionat per defensar la samarreta de Catalunya.
És un partit molt especial per tots nosaltres, a nivell personal doncs, possiblement és el partit més especial que mai he jugat, poder doncs, defensar la samarreta de la selecció catalana és un luxe, és un somni i esperem doncs, a més que sigui un gran partit, poder doncs, guanyar el partit, deixar una bona imatge i que gaudeixin doncs, tots els aficionats i tota la gent que ve a gaudir aquesta Catalunya-Palestina.
dos dies abans va avisar el seleccionador Gerard López als jugadors perquè si podien, per agenda, i els equips els hi deixaven i sèrie. El Barça s'ha deixat que sigui Marc Bernal, que jugarà 45 minuts per rodar-se, o per exemple també destacant el porter del Villarreal, que jugarà també una meitat, Arnau Tenas.
Molt bé, te'n vas cap allà, no?
Allà anirem a Montjuïc i serem abans, una estoneta abans, i a veure què tal el partit i si s'anima la gent, que porten 28.000, a veure si compren més entrades.
Ja ens expliques. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida el debat.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que sí firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Vinga, obrim el debat amb la parella, amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú qué tal? Desde Cheste todavía, ¿no? Estás todavía por ahí,
sí,
¿no?
Sí, ya ahora las oías pasar las motos, sí, sí.
¿Sí? ¿Qué hay prueba? ¿Hay test ya o qué?
Ay, sí, han tardado porque ayer tarde-noche llovió bastante aquí, bastante, en el circuito. Y bueno, y la pista estaba muy mojada. La teoría decía que podían empezar a las 10, pero la verdad es que han empezado como poco a las 12:30, sí.
Molt bé. També està el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs, bona tarda.
Jo estic esperant a veure si aquí, la propera temporada de les motos, la primera carrera, no sé on és, a l'Emilio sabrà, la primera volta l'ha donat l'Emilio sol. I el poble cridant allà, Emilio, Emilio, perquè tots aquests que... Comencem pel Márquez.
Toma, mira, mira. Toma, vaya pepino.
Comencem pel Márquez, no hi ha nascut i l'Emilio ja hi era allà.
Sí.
Coño, pues una volta.
No t'escarta. En Cervera igual sí que estàs el sábado, Emilio, ¿no? ¿O no vas?
Ahí intentaremos acercarnos, claro, a ver, claro, sí. Claro.
Bueno.
Sí.
Bueno, oye, el sábado vuelve el fútbol al Camp Nou. Ahora sí, Emilio, una noticia que el barcelonismo hacía mucho tiempo que esperaba y por fin se da.
Barato, ¿eh? Además. Barato. O sea, volvemos un año después y barato. Como diría Elena Ford, no sé de qué nos quejamos, si un croissant y un zumo de naranja vale 6 euros al lado del Clinic, ¿no? O sea que, bueno, sí, volvemos. Evidentemente, ya tocaba. Esperemos, porque he hablado con algún que otro socio amigo que defiende que él no volverá hasta que pase un tiempo y no pueda pasar nada, pero yo tengo
que le da miedo volver, hombre, ¿no? Sí, no.
Sí, hay y tanto, hay socios que le está queriendo volver, ya te lo digo, pero es un regreso estupendo, evidentemente,
sí.
Claro, es un, a ver, y sobre todo es un regreso muy necesario, pero no muy necesario como venden ellos para la economía, sino muy necesario para un reencuentro, ¿no?
Sí.
Aunque, claro, será un reencuentro bastante interruptus, ¿no? Pero, claro, pero vale la pena. Es evidente que ahora ya sí vale la pena estar en el Spotify con 45.000 socios antes que seguir en Montjuïc, claro.
Sí, és una, des del punt de vista objectiu, Tomàs, és una molt bona notícia pel Barça a nivell social, com deia l'Emilio, a nivell econòmic també i a nivell esportiu, des de tots els punts de vista.
Però, querido, ha tingut que aparèixer Messi.
Ja.
Té que veure alguna cosa la presència de Messi, l'aula de Messi va tocar allà els totxos, el ciment i tot això i va refundar i viene Messi i juga al Barça. Bueno, està bé, si el Barça tocava. Llavors et pregunto, per què tanta collonada tant temps si les coses aquestes són com són? Per què tant lío? Bueno, pues ha arribat el dia, pues estupendo, pues per què ha marejat durant un any, el 30 de junio, 14 de setembre, el 8 de novembre, bueno, escolti, ja ho té aquí, fenòmeno, que és una gran notícia, home, per descomptat, però tot aquest merder que han fotut, jo no l'entendré mai.
El de les dates, vols dir?
El de les dates, home, ja està bé.
Bueno,
sí. Que tot això és una obra tremenda, és que jo el que dic sempre, vostè ha vist el Camp Nou? Encara que sigui només per fora,
sí.
Vostè creu l'obra que suposa això?
No.
Amb turcos o amb marcianos, més igual, però, escolti, per què ha marejat tant temps? Pues no, ja ho té, pues ja, si un dia o altre tenia que ser.
Sí. No, i falta mucho, Emilio.
Hombre, claro.
Veremos la grada del Gol Norte vacía, la tercera graderia construyéndose, després s'haurà de fer la coberta, però, en fi, com a mínim, la gent podrà tornar a veure el Barça jugar al Camp Nou.
Sí, és que, diguéssim que aquest plantejament que parla Tomàs, hi ha una cosa que ja ho hem comentat més cops, que és el fet de dir que això es farà i es farà fàcil i estarem tal... Ja no és tant dir-ho com no prendre l'actitud contrària de dir, señores, lo vamos a intentar hacer, tómenselo con calma, claro, esto igual tardamos y tal. ¿Me entiendes lo que iba a decir? O sea, yo, y això jo ho trobo, diguéssim, a la manera de governar del Joan Laporta, ho trobo en tots els detalls. No, m'entens? No només és en això, sempre és una justificació perquè les coses no surtin o no surtin com estava programat. No sé, és una mica de manera de ir tirando paso a paso y siempre ir buscando alguna excusa por lo que no va o por lo que no sale o por lo que no podemos inscribir futbolistas o por lo que no podemos conectar con el partido, con la gira de Japón. O sea, todo es un poco así, ¿no? Y todo tiene su justificación. Y esto del Spotify fue un inicio equivocado de planteamiento. Ya no te cuento que nunca nos enteraremos, pese a que ya ha salido mucha luz, digamos, el tema este del IMAC y cómo se contrató y cómo pudieron comprarnos y vendernos, que era porque era más barato y era más rápido. ¿Me entiendes? O sea, esta gente. Ahora acabo de leer la subcontrata esta del IMAC que ha despedido a 20 trabajadores. O sea, todo ha sido una cosa tenebrosa.
I tornes, Tomàs, tornes en Lliga, encara no saps al 100% si podràs tornar per jugar a Champions, estàs esperant que la UEFA et doni la llum verda. Des del punt de vista esportiu, creus que hi haurà molta diferència entre jugar a Montjuïc i jugar al Camp Nou? No ha anat del tot malament a Montjuïc, la temporada passada va ser molt bona.
Home, si els muchachitos són els de l'any passat, ni t'entraràs. Si són els d'aquest any, que miren al tendido, pues llavors ja no hi ha més problemes. Si això té poc misteri, no?
Cambio de tema, Emilio. Nosaltres, Víctor Font, ¿qué te pareció la puesta en escena de ayer?
Bueno, bien, me pareció bien porque, a ver, digamos, da un poco, ¿no? Da un poco la sensación de que es el primer gesto, ¿no? Que se hace más o menos así en relación a agrupar a la gente, a buscar un mismo destino, a probablemente arropar todos a Víctor Font, a proponer que, o a reforzar que lo que se busca es una candidatura y otra manera de llevar el club, con gente más profesional, con los mejores en cada uno de los departamentos, en lugar de amigos, de vecinos, de enchufados y tal, como hay ahora. Pero, bueno, digamos que lo tienen muy, muy, muy cuesta arriba.
Sí, yo creo que sí.
Lo tienen muy cuesta arriba entre otras razones, porque es evidente, y lo he oído esta mañana en una radio amiga de Joan Laporta, es evidente que Laporta tiene la maquinaria engrasada, que Laporta sigue incluso manipulando cuando dice, como hoy no pienso contestar a Víctor Font porque yo no estoy de campaña, y resulta que mañana se reúne con un montón de socios en San Cugat y se lleva la mascota Cat para que se hagan fotos y los trofeos. Me parece que es evidente, y ahí sí, Tomás, que yo creo que la aparición de Leo Messi le ha hecho despertar, claro, despertar. Sí. Es evidente que Laporta se ha dado cuenta de que se tiene que poner en esto. Y cuando digo Laporta, me refiero porque esto es evidente que lo que da la sensación es que va a ser una campaña y unas elecciones de un grupo contra un presidente. O sea, es decir, aquí en el club no pinta absolutamente nadie más que Laporta, y probablemente Víctor Font tratará de presentar un equipo que pueda contrarrestar ese personalismo y esa manera de governar de Laporta, ¿no?
Sí, clar, Tomàs, diu Laporta, no estem encara en campanya. Home, anunciar que penses fer-li una estatua a Leo Messi, per mi ja és fer campanya.
No, bé, és campanya absoluta. Mira, a la història del futbol espanyol, i no crec que m'equivoqui, hi ha hagut dos presidents des del mando en tota la història, dos només, que han perdut les eleccions, que va ser el Lorenzo Sanz, campió d'Europa, que té la cosa amb el Florentino, i Urtereche a l'Atlètic Club. La resta de tots els clubs, de totes les merders d'eleccions del món, a Espanya només aquests dos. Home, pensar que aquest senyor Ford ha de ser el tercer és una qüestió d'optimisme, no? Jo també, és molt difícil, perquè tot l'aparato remant fins així. Ara, noi, un agent més o més, com et diria jo, neutral dintre del barcelonisme, de dir, escolti, això ha d'estar, aquest club va ser important per estar dirigit així, però escolti, el que vota és el que mana, no?
Sí, dependrà molt, com sempre, Tomàs, de, en el moment de les eleccions, si la pilota està entrant o no. Clar, sí, no és clar, el mateix estar classificat per unes semifinals de la Champions que t'hagin fotut fora als vuitens de final o a la ronda prèvia als vuitens de final.
Efectivament, això és la mala dels ous, però amb avantatge gran, no? I a veure si ens entenem, tu, el Barça normalment lluitarà per la Lliga seguríssim, i potser la guanyi tot, i ha de fer una bona Champions. O sigui, normalment, escolti, si és que la diferència és bestial. Si tu veus aquesta Champions, hi ha 12 o 14 equips que sobren, i a Espanya, escolti, una cosa, si t'esveres perquè el Madrid empata Vallecas, que hi ha d'anar per descomptats que és 0-3, però clar, que estarà Nadal. Però clar, és el que tu dius, si és campió d'Europa, no, ni hi ha ni eleccions, i si et foten a vuitens de final, més merder. Lo de sempre.
Senyors, ho deixarem aquí de moment. Emilio, un abrazo, gracias.
Gracias, amigos.
Adeu, Tomàs, que vagi molt bé.
Adeu.
Adeu, seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça torna a casa i nosaltres ho viurem com sempre amb la passió del millor futbol del món. I ara, de nou a l'estadi.
Ai, gol en el Camp Nou!
Golazo del Barça, golazo de Gavi con la zurda dentro de la frontal, tiró cruzado.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça Athletic Club de Bilbao.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini,
Ander Cotorro.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
10 minuts i les 4, parlem de l'Espanyol, Quique, que la setmana que ve hi ha junta d'accionistes i l'Espanyol presentarà beneficis.
Sí, aleluia, després de 4 anys de pèrdues, 2,2 milions de guanys, després de, com he dit, quasi 5 anys perdent diners. S'havien arribat a perdre fins a 67 milions d'euros en total, així que la venda de Joan García va anar estupendament, es van ingressar, recordem, 26,4 milions pel traspàs del porter de Sallent. Va facturar 68,1 milions al exercici anterior. En aquest any la previsió és de 80 milions d'euros, així que bones xifres. Es troba un Alan Peix que de moment està fora de Barcelona, arribarà el cap de setmana per veure l'Espanyol Sevilla i evidentment ser dimarts al matí a la Junta a Cornellà Prat.
L'Espanyol Sevilla dilluns el tenim, no?
Dilluns a la nit, sí, a les 9 de la nit, una mica tard.
Gràcies. Adeu, gràcies, Quique. Adeu. De l'Espanyol al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Va recuperant internacionals Mitchell, no?
Sí, avui ha recuperat a dos dels internacionals, són bàsicament els ucraïnesos, Banat i Sigankov. Et puc explicar el calendari de retorn dels jugadors pensant en la represa de la Lliga i en aquest partit davant el Betis. Com et dic avui, Banat i Sigankov. Demà és previst que s'incorpori Livakovic, que, recordem, és el porter titular de Croàcia i ha classificat a Croàcia amb molta solvència pel Mundial, titular indiscutible, no així el Girona, que va arribar tancant el mercat de fitxatges la primera finestra l'últim dia i encara no ha debutat. Sí que saps que va haver-hi aquest debat si en algun moment havia de canviar Mitchell, deixar Gazzaniga a la banqueta i posar a Livakovic. A Witzel i Unahi se'ls espera dijous. Avui precisament juga a Bèlgica. No et puc dir que jugui Witzel perquè no va jugar primer l'enfrontament, el primer d'aquesta doble tongada de partits de seleccions. Avui Liechtenstein, difícil, eh? Liechtenstein, Bèlgica, a partir de 20:40. Era més per la pronúncia que no per la dificultat esportiva del rival. A 9:15. I a Esprilla arriba divendres, que ja no està sent de l'11 de Mitchell i més arribant divendres amb molts quilòmetres a les cames, pocs entrenaments per no dir cap amb l'equip. Jo veig que tingui difícil, si és que Mitchell entenc que ha de fer algun retoc a l'11, jugar a camp del Betis, on no hi serà, perquè està lesionat, Pau López, que saps que és exporter del Girona.
Molt bé, fins aquí el futbol, 8 minuts i arribarem a les 4 de la tarda, una pausa, i encarem el capítol poliesportiu amb bàsquet, amb tennis, amb handbol i amb futbol sala, moltes coses.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
¿A quién le dirás, Antonio, que la verdad es subjetiva?
No, señor. Esa es otro virus. ¿Cómo que la verdad es subjetiva?
¿Te lo vas a perder?
No, no. Lo que llamamos verdad es aquella opinión que está mejor verificada. Yo estoy seguro que casi ningún político lee ahora ningún libro, porque dedica, entre otras cosas, demasiadas horas a leer las redes sociales. Porque...
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6:00.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Ese crucero que imaginas? ¿En Viajes El Corte Inglés? Lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de Barcelona o Valencia, o visitar las Islas Griegas o Emiratos Árabes, con traslados al puerto y bebidas incluidas. Crucero fantástico no es un sueño, es tu crucero. MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Anem al bàsquet, Albert, que tenim llista d'Espanya per la classificació pel Mundial del 2027.
Sí, Mundial que es jugarà al Qatar i és una llista important perquè hi ha revolució amb el que teníem habitualment amb Sergio Scariolo i perquè bàsicament és la primera llista del nou seleccionador Chus Mateo. 14 jugadors entre els 12 que ha convocat Chus Mateo, més dos jugadors que estan convidats, com és el cas de Miguel Allen, jugador del Joventut de Badalona. Tot per aquests dos primers partits de classificació per la Copa del Món, pel Mundial, dijous 27 a 6:45 de la tarda, Dinamarca-Espanya. Aquest és el primer partit i el debut de Chus Mateo. Comença l'era Chus Mateo amb la selecció espanyola, i el diumenge següent, a partir de 7:45, ja a casa, territori espanyol, Espanya-Ucraïna, partit que es jugarà a Tenerife, que és on ha donat avui la llista de convocats Chus Mateo. Trobem a Pep Busquets, jugador del bàsquet Girona, Àlex Reyes, jugador del Baxi Manresa, Oriol Paulí, jugador del Jallopos Lleida, però també a dos jugadors catalans que no juguen, no estan equips de casa, com són Lluís Costa, jugador del Coviran Granada, i Miquel Salvó, jugador del Dreamland Gran Canari. Insisteixo que està també com a convidat Miguel Allen, el jugador del Joventut de Badalona. Primera llista de Chus Mateo. No hi ha jugadors de l'Eurolliga, perquè ha dit que, com no podrien jugar el primer partit, entenc que si no juguen el primer no han d'estar al segon. Sí, hi ha una excepció, que en aquests 12 hi ha Ethan Almansa, el jugador del Real Madrid.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Males notícies en tenis. Alcaraz finalment baixa per la Copa Davis. Ángel García, Bolonia, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas. Pues sí, lo contamos anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño y se ha confirmado esta mañana ese edema en el isquiotibial derecho de Carlos Alcaraz que le va a impedir jugar la eliminatoria, bueno, de hecho todas las eliminatorias de esta Copa Davis, que esperemos sean muchas con España. Se hizo las pruebas ayer por la tarde. Al principio había dudas de si se iba a quedar en menos, iba a poder intentar probarse el miércoles. Al final se decidió que no había ninguna opción, que el riesgo de romperse era muy alto y que no tenía ningún sentido forzar para intentar llegar. Así que el próximo jueves, 10 de la mañana, contra República Checa, España saltará pista con Jaume Munar y con Pablo Carreño en los individuales y con Pedro Martínez y Marcel Granollers en el dobles. Un abrazo, Joan.
Otro para ti, Ángel. Handbol, partit important pel Granollers a la Lliga Europea. Rep el Grossis Teslovan. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Un partido decisivo para clasificarse para la siguiente ronda si el conjunto del Granollers gana al Grossis Teslovan en la cuarta jornada de la fase de grupos. El equipo vallesano ya derrotó al conjunto esloveno en la última jornada por un claro 29-34, por lo que tiene en su mano dejar al rival a 3 puntos más el gol average, con lo que a falta de 2 jornadas para el final de esta fase dejaría el pase a la ronda principal casi sentenciado, y de paso metería presión al Aarhus, que es el líder invicto con pleno de victorias por la primera posición. Antonio Rama recupera a Juan Palomino, pero tiene la duda de Freitas. El técnico es consciente de la importancia de ganar al conjunto esloveno tras 2 derrotas consecutivas en la Liga Sobal.
Sabem que és un partit, no et diria definitiu, però gairebé, perquè si guanyes dos partits a l'Esloban, doncs gairebé podríem dir que és un equip que no ens podria atrapar, però ens donaria doncs aquest plus d'estar millor, no? I de saber que s'estan fent les coses bé, tot i els últims resultats de Lliga. I sobretot el que ens preocupa doncs és saber la dificultat que tindrem per la poca primera línia que podem tenir, i aviam com ho acabem gestionant.
El partido 20-45 en el Olympic de Granollers.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
En futbol sala tenim 7 de final de Copa avui. Cádiz-Barça a 8:15 i Leganés-Santa Coloma a 9:02. Italita. ¡Hail, superstar!
Bueno, pues como diría Juan Arias, Miguel Allen, un jugador conocido por la eficacia de sus llaves. Sí. ¿Tú tan recordás, Valdori, d'aquella sèrie de TV3, Tres Estrelles, del tricicle?
Sí, sí, sí.
¿Tan recordás de com acabaven els capítols de Tres Estrelles?
Sí, allà...
Amb el director de l'hotel...
Corrent allà, corrent, no, per la baixada aquella i tal... Sí, sí, sí.
Perquè no li pagaven la factura.
Sí, sí, sí.
Bueno, resulta que en els 16 mesos que va estar Mourinho al Fenerbahçe va rebutjar estar un pis i es va quedar a l'hotel Four Seasons d'Istanbul. Després de 16 mesos, va acumular una factura de 36 milions i mig de lliures turques, 747.000 euros. Aquesta secció no té clar si aquesta factura l'ha pagada Mourinho o l'ha pagada al Fenerbahçe.
Home, el que ha recaptat per finiquitos té més per pagar.
No, el que tinc claríssim és que el director del Four Seasons d'Istanbul, quan va veure la destitució de Mourinho... Ya, igual que el director de Tres Estrellas. Va, última hora, Valdori. Javier Gómez, director general de la Liga. El Barcelona debe de recuperar el equilibrio que alcanzó con las palancas. Están haciendo lo que deben sin perder competitividad. Ha tret llibre Ancelotti. Es diu El Somni. Parla de la Champions i s'ha encarregat a la jutgessa argentina que va protagonitzar el documental sobre el judici de Maradona.
I ha tornat Twitter. Podem actualitzar les enquestes. En clau Barça ha estat ben gestionat el retorn al Camp Nou. Sí, 35%, no 65%. En clau espanyol, mantindríeu per jugar contra el Sevilla la parella que Calero Cabrera, sí, 5%. Entra Riedel, 95%. I en clau Girona, si Blin no pot jugar contra el Betis, aquí utilitzaríeu de central. La majoria, al 57%, a Arnau. Avui a Tiempo de Juego, Espanya-Turquia. Que vagi molt bé, bona tarda.